Fins aquí els esports.
Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
Benvinguts a Temps de creure, el programa d'actualitat religiosa a IB3 Ràdio. Farem un repàs del més destacat de les tres diòcesis de les Illes. Vos parla Joan Picornell i això és Temps de creure.
L'Evangeli de la setmana a Temps de creure.
Avui l'Evangeli ens presenta la figura de l'administrador infidel, un amo que s'aprofitava de l'ofici per a robar el seu amo. No podem adorar els béns materials com si fossin Déu i el fi de la nostra existència. Les riqueses són per a servir Déu i els nostres germans. No han de servir per a destronar Déu del nostre cor i de les nostres obres. No en som amos, sinó simples administradors. Per tant, no sols els hem de conservar, sinó fer-los produir al màxim, dintre de les nostres possibilitats. La paràbola dels talents ho ensenya clarament. No podem caure en l'avarícia. Hem de practicar la generositat, que és una virtut cristiana que hem de viure tots, els rics i els pobres, cadascú segons les seves circumstàncies. Hem de donar als altres. I si ja tinc prou diners per a les meves despeses, sí, també t'has d'esforçar per multiplicar-los i poder-ne donar més a la parròquia, a la diòcesi, a Càritas. No penses amb freqüència les paraules de Sant Pau? Déu estima el qui dona amb alegria. Siguis generós.
Estàs escoltant Temps de creure, l'actualitat religiosa de Mallorca.
Aquesta setmana es va presentar en roda de premsa els últims avanços de 2022 a 2024 de recuperació, consolidació i museïtzació del monestir bizantí de Cabrera.
A partir del 22 es va emmarcar, l'emmarcarem allà, és un projecte més gran, que es creix aquí, que és el de Mallorca Sacra, que és aquesta plataforma que és Bisbat de Mallorca, hem creat per la difusió, coneixement, també per encarir totes aquelles activitats culturals, patrimonials, d'aquell patrimoni d'arrel religiosa, de caràcter religiós.
Aquest projecte té com a objectiu principal conèixer i divulgar com va ser el monestir esmentat en l'epístola 13 del papa Gregori Magne, que demostra l'existència d'una comunitat monàstica a l'illa de Cabrera.
Totalment per la comunitat monàstica i que hi havia dos tipus d'assentament. El cenobi, on vivien la majoria de monjos en comunitat, allà on tenien cicles i allà on tenien el cementeri, però després uns assentaments més petits, més allunyats d'esport, que eren els cerebitalis, on els monjos encara volien viure més aïllats de la societat.
Palma va viure amb intensitat les festes en honor a la Mare de Déu de la Salut, tan venerada a ciutat.
Els dies 7 i 8 de setembre, la ciutat de Palma va viure amb intensitat les festes de la Mare de Déu de la Salut. El diumenge hora baixa, 7 de setembre, centenars de persones es congregaren al centre de la ciutat per participar en la tradicional ofrena floral. entitats veïnals, confraries, escoles, associacions culturals i de dansa popular, així com nombrosos fidels oferiren flors a la Mare de Déu en un ambient de pregària i devoció.
I doncs normalment el dia 7 de setembre se du a terme la tradicional ofrena floral per part de les entitats de Palma, que en certa manera estan organitzades per la Federació de Veïnats de la Ciutat i amb el suport de la participació ciutadana de l'Ajuntament de Palma. Jo puc dir que la Mare de Déu sempre té gent. Un testimoni clar va ser ahir l'ofrena floral que des de la Confraria Sant Miquel varen comentar de que ahir va ser una participació molt important.
La comitiva sortí de la plaça de Cort i al llarg del recorregut pels carrers del centre històric s'hi anà sumant una gran participació de fidels i curiosos que volgueren retre homenatge a la Mare de Déu de la Salut. L'acte culminà a la Basílica de Sant Miquel, on es venera la seva imatge. L'endemà, dilluns 8 de setembre, festivitat de la Nativitat de la Mare de Déu, la Basílica de Sant Miquel acollí la missa solemne en honor de la Mare de Déu de la Salut. La celebració fou presidida pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, acompanyat pel rector de la Basílica, mossèn Antoni Gómez, pel degà de la Seu, mossèn Antoni Vera, i per l'equip pastoral de la parròquia.
Quan el rei Jaume I, com diu la tradició, els dies 9 i 10 de setembre del 1229, i durant la travessia a Mallorca per la conquesta i amenaçat per un possible naufragi, ell fa la promesa davant la imatge de la Mare de Déu que du i que així creia un temple en el seu honor. Aquesta església va ser aquest temple, la de Sant Miquel. Així ho testifica l'acta notarial signada el 1231. Des d'aquest moment s'entén la devoció sempre unida en les caminades història i en els esdeveniments del poble.
A la celebració hi assistiren també el batle de Palma, Jaime Martínez, tinents de batle de l'Ajuntament i altres representants institucionals que compartiren l'Eucaristia amb la comunitat cristiana i nombrosos fidels. La festa de la Mare Déu de la Salut, tan arrelada a la ciutat, tornà a ser un testimoni de la fe i devoció del poble de Palma, que confia a la Mare de Déu la protecció i el consol davant les necessitats de cada dia.
Actualitat religiosa a temps de creure. L'Església a Menorca.
Un estiu més, diferents parròquies i centres de Menorca han preparat activitats i campaments per als infants i joves.
El mes d'agost, la parròquia Sant Esteve va organitzar un campament a Sant Joan de Missa. Els fiats van gaudir de diferents dinàmiques i jocs per a descobrir diferents països. També van celebrar l'Eucaristia. D'altra banda, un grup de joves, també de Sant Esteve, va gaudir d'uns dies d'excursió per la costa sud de Menorca. Van ser uns dies de convivència, de compartir amistat i de descobrir diferents indrets de l'illa. Del centre catequístic de Sant Miquel, el Club Petit i Mitjà va gaudir d'un campament de Sant Joan de Missa, el qual va tenir per lema sentir a ser valent. L'objectiu de les activitats va ser descobrir que les emocions són importants i expressar-les ens fa créixer en l'àmbit personal i com a grup. I a créixer també junts en la fe i en l'amistat. El Club Gros de Sant Miquel va viure una ruta pel camí de cavalls, des de Sant Tomàs fins al campament de Viniparraig, amb el lema «Més enllà de cada passa». Cada dia el camí es convertia en una descoberta de vida. Aprendre a fer la primera passa, descobrir la força del grup, trobar el propi nord, aturar-se per escoltar i reconèixer el que els fa créixer.
El passat mes d'agost va tenir lloc la benedicció del nou orgue de l'Església Parroquial de Sant Lluís.
L'acte va ser presidit pel bisbe Gerard. Abans de la benedicció de l'orgue, el bisbe va posar a manifest l'esforç realitzat durant els dos darrers anys per a restaurar a Menorca els orgues existents, gràcies a l'ajuda de l'organer Blancafort i la subvenció del Consell Insular. El bisbe també va informar de la finalització, almenys parcial, de l'orgue des Mitjor Gran, i de l'adquisició de dos orgues de segona mà, un per al santuari de la Mare de Déu del Toro i l'altre per a la parròquia Sant Lluís, així com la donació, per part d'una família, d'un orgue per a la parròquia de la Mare de Déu del Carme. Finalment, el bisbe va beneir l'orgue i després l'organista Tomé Olives va presentar el recital que va oferir l'organista convidat Jesús San Pedro, acompanyat per a l'ocasió per la cantant Victoria Riera.
Dia 8 de setembre, el bisbe Gerard va presidir a l'església de Santa Maria de Maó la missa de Caixers, a la festa de la Mare de Déu de Gràcia.
Com a maonès, es tracta d'una celebració molt significativa per al bisbe, el qual va compartir amb els assistents alguna experiència familiar. Davant un context global marcat per les guerres i la violència, el bisbe va fer una crida a la pau i la fraternitat, animant a contribuir a la pau del món amb els nostres gestos i accions solidaris. Així mateix, aquesta missa solemne en honor a la patrona de Mo també és una ocasió anual per explicar quin serà l'objectiu diocesà del curs. En aquest sentit, el pastor de la nostra església va explicar que l'objectiu pastoral del curs passat queda condensat en l'expressió «caminem amb esperança». Ara, en línia de continuïtat, en comunió amb l'Església Universal, a aquest nou curs tots són convocats perquè la vida de l'Església diocesana sigui cada vegada més sinodal. Finalment, va demanar a tots els membres de l'Arxiprestat de Mo a seguir estudiant i aprofundint el document final de la 16a Assemblea General del Sínode dels Bisbes.
Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem.
Tres ràdios, diversitat.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
La nit de l'art a IB3 Ràdio. Dissabte, des del Casal Solleric de Palma, Rafael Gallego i l'equip de l'Aviador t'explicaran tot allò que passi a les galeries, espais expositius i les propostes culturals més innovadores. Una nit amb convidats ben especials. Dissabte, des de les 7, la nit de l'art a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
L'Església Eivissa i Formentera.
La catedral d'Eivissa continua rebent visites per guanyar el jubileu.
Aquest setembre arriben a la catedral moltes visites amb motiu de l'any jubilar. Al llarg d'aquest any jubilar, totes les parròquies, totes les delegacions, totes les realitats diocesanes han anat passant per la catedral per guanyar el jubileu, perquè l'únic temple que tenim jubilar de la nostra diòcesi és la catedral. En aquest mes de setembre, diverses parròquies, arxiprestats i també col·legis diocesans també és Col·legi Verge de les Neus de Sant Jordi, passarà per la catedral, fent aquesta peregrinació, arribant fins a la catedral i complint amb els requisits per guanyar el jubileu. És a dir, resar pel papa, fer la professió de fe, participar de l'Eucaristia i dins dels 15 dies anteriors o posteriors, confessar-se. Un moment per animar a tots aquells que no han passat encara per la catedral a guanyar el jubileu dins d'aquest any 2025.
Comencen les inscripcions a la catequesi de les Pitiüses.
Aquesta setmana han començat les inscripcions per fer la preparació a la catequesi. Totes les parròquies de la nostra diòcesi, amb els seus capellans, responsables i catequistes, volen tenir tot a punt per acollir a tots els nens, adolescents i adults per rebre els sagraments d'iniciació cristiana. Si encara no us heu decidit, teniu temps al llarg d'aquest mes per atracar-vos a la vostra parròquia i fer la inscripció. En quant a agenda diocesana, avui dia 20 es celebra el jubileu de les parròquies de l'arxiprestat de Portmany-Salines. Dia 21 són les festes patronals de Sant Mateu amb missa solemne. I dia 24 celebram la festa de la Mercè en celebració al centre penitenciari a les 5:30.
L'entrevista de la setmana a Temps de Creure.
Y hoy empezamos nuestra sección de entrevistas y tenemos aquí a Bartomeu Tur, que es un gran colaborador de la Delegación de Juventud y ha estado en la gestión del campamento de jóvenes y adolescentes en Contra Jove. Buenos días, Bartomeu.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, bien, sabemos que la semana pasada acabáis de tener el Encontre Jove, que es la actividad más grande que tiene la Delegación de Juventud, y aunque ya hace unas semanas, unos meses, estuviste aquí contándonos un poco qué era el Encontre, habrá oyentes que igual no nos han escuchado y que nos hicieras una breve explicación de qué es el Encontre Jove.
Pues es difícil de explicar porque no es un campamento solo, no es un encuentro solo, no es un ir a pasar unos días solo, no es rezar solo, no es jugar solo. O sea, es una combinación de muchísimas cosas, de muchísimas experiencias y siempre en novedad, siempre cambiando, siempre con caras nuevas, siempre con experiencias nuevas y siempre con testimonios nuevos, ¿verdad? De los que vienen, de los que están, de los monitores, de la organización, siempre va cambiando, ¿no? Siempre es algo diferente. Pero bueno, es eso, es al final una experiencia muy completa en la que jóvenes de la diócesis de Ibiza y Formentera pasan 5 días en Escubells, en la Casa Espiritual de Escubells, un entorno único, compartiendo mucho, tanto a nivel diversión, a nivel ocio, pero también mucho a nivel espiritual, a nivel oración, formarse, crecer en conocer a Dios, en recibir una imagen de Dios y de la Iglesia que muchas veces igual no es la que se piensa, no la que ven pues, en las noticias, en sus contextos sociales. Así que es un espacio perfecto para que conozcan, para que compartan y crezcan espiritual y personalmente.
Sí, aparte de que dices de caras nuevas, que este año, de que cuando lo hablamos en el programa que habéis ido a institutos, ha funcionado mucho el salir a buscar, el ir a pescar.
Ha funcionado mucho porque de hecho el día que presentábamos el Encontre en Santa Cruz, que bueno, recuperamos también esta idea, ¿no?, de reunirlos todos un poco antes en la parroquia de Santa Cruz y ya como poner en boca, ¿no?, lo que serían esos 5 días, hicimos un sondeo, ¿no?, y dijimos, bueno, ¿cuántos de aquí nos han conocido con las visitas? Y levantaron la mano 3/4 de la sala. Así que es bonito ver pues que a veces el papel tan importante que tenemos como responsables, como bueno, al final bautizados, ¿no?, como evangelizadores, de ir y contar, no hicimos nada especial, llegamos ahí a la sala y dijimos, no, hay esto, existe esto, y así fue.
Y funcionó. Bueno, cuéntanos más de este campamento. Sé que lleva mucho tiempo, pero ¿desde cuándo habéis estado preparando todo este giro de 5 días?
Pues este año ha sido un año de mucha preparación, de muchas horas invertidas y de reunirnos mucho, pues todo el equipo de preparadores, de organizadores, de monitores, de juegos, de gestión, de todo, ¿no? Quedar muchas veces. ¿Desde cuándo? Pues no te sé decir exactamente. No sé si fue junio, julio, ya empezamos, finales de junio, principios de julio. Estábamos ya a tope. Bueno, las visitas a los centros, decimos antes, de hecho, antes de que acabara el curso, a principios de junio. Entonces, ha sido un verano intenso de preparación, reuniones casi cada 2 semanas o cada semana al final ya, para poder concretar todo y tenerlo todo en marcha.
Has dicho que ha sido un verano intenso y que habéis preparado un montón de cosas, y supongo que, y que no solo es un campamento el encuentro, que hay muchos temas, que hay mucho crecimiento espiritual. Supongo que habéis tenido unos temas de reflexión. ¿Sobre qué ha ido todo esto?
Pues todo lo intentamos vincular, ¿no?, a una temática del encontre, una temática pues siempre atractiva o de historia, como un cuento, ¿no? Pero bueno, de ahí intentamos siempre sacar los temas de algo, de un plano espiritual importante. En este caso fue, bueno, pues nos ha coincidido todo con la elección, ¿no?, del Papa León XIV y bueno, pues el poco tiempo ya que llevaba en el puesto, ¿no?, cuando empezamos a preparar el encontre, ya nos había regalado como dos discursos muy importantes. Uno era su primer mensaje, cuando salió al balcón, lo primero que dijo, las primeras palabras, que son cuando el mundo está expectante a ver qué depara la Iglesia en los próximos años, y nos regaló unas palabras preciosas de las que sacamos, pues hicimos un poco así de barrido de ideas que aportaba ese texto, y ya sacamos pues tres temas principales que hablar en el Encontre Jove, que eran sobre todo la paz, el construir puentes y el amor que Dios nos tiene, ¿no? Uh-huh. Y ese discurso, y combinado también con lo que comentaba el Papa en la homilía de inicio de pontificado, sacamos pues también el resto del desarrollo de los temas y sacamos también la temática de todo el encontre, que era al final derribando muros, construyendo puentes.
Sí, esto de la temática lúdica que ha ido acompañando todo el campamento también, ¿cómo ha ido la mano? ¿Qué os habéis inventado?
Pues bueno, hay que decir que primero fue una reflexión, o sea, primero leímos ese mensaje del Papa, vimos todos los que podíamos sacar y cuando vimos que incidía tanto en esto de la necesidad de entendernos todos uno, que caminamos juntos en las diferentes partes del mundo, en cada contexto, ¿no? Pues se nos ocurrió toda esta parte de claro, sentirnos amados por Dios también implica sentir el amor que tenemos que tener al prójimo, ¿no? Y para tener al prójimo no puede haber muros entre nosotros y el prójimo, ¿no? Pues para construir los puentes, los que va el Papa, necesitamos derribar muros. Y entonces fue como sacamos esa temática de derribando muros para construir puentes, derribando muros, construyendo puentes. Y claro, pues evidentemente tuvimos que construir una historia, y a partir de ahí totalmente inventada, una historieta de cuento, de fábula, de leyenda, de lo que se le pueda llamar,
sí.
Para crear una temática. Nos inventamos unos personajes pues de un mundo inventado, ¿no?, que tienen que derribar ese muro que de repente ha aparecido y les divide para empezar a construir puentes. Entonces, pues bueno, durante el encuentro tenemos varios juegos también y la temática de estos juegos fue vinculada totalmente a este tema. Uh-huh. Primeros días derribábamos ese muro o entendíamos que ese muro no era bueno. Los días de medio pues intentábamos entender por qué se construye ese muro, ¿no? Pues que al final cuando construimos muros es para crear división y al último día destruirlo para tener puentes.
Muy bien, qué buena idea habéis tenido. Otra cosa que te quería preguntar y seguro que les interesa a los oyentes es la oración, la espiritualidad en este campamento. Seguro que hay jóvenes que están muy cerca de la iglesia, que se apuntan, pero que hay otros que a lo mejor es su primer acercamiento y te quería preguntar un poco cómo los ves, cómo el feeling que has sentido en las oraciones, en las misas e incluso confesiones que habéis tenido, ¿qué feeling te dan?
Pues evidentemente el encontre no es nada restrictivo, no ponemos muros a quien no cree, a quien no está acercado, pero toda la gente que viene es gente abierta, gente que busca, gente que tiene un interés, ¿no? Entonces era muy bonito ver las caras, ¿no?, de los que participantes cuando les explicaba, les mostrabas pues con el ejemplo, con tu propia vida, cómo vives la espiritualidad, porque lo que decía antes, muchas veces no es lo que la gente se piensa, no es lo que la gente se imagina. Y bueno, era muy bonito el momento de oración, pues especialmente la oración que tenemos el viernes por la noche cada año, una oración de la cruz, una oración en la que también nos mostramos débiles a nosotros mismos, pues ver cómo se emocionaban todos los chicos y chicas que participan en el encontre y cómo conectaban toda la espiritualidad con su propia vida y su propia realidad.
Sí. Se nos acaba el tiempo de entrevista. Es una lástima porque yo, como colaboramos juntos en esto, estaríamos hablando mucho rato. Ya para finalizar, Bartu, ¿qué experiencia, con qué te quedas, con qué recuerdo te queda de este encontre que acaba de acabar?
Pues con que es una imagen de que hay futuro y de que hay jóvenes inquietos y de que hay necesidad de conocer a Dios, mucha necesidad, y de darse cuenta de que la gente que se ha podido acercar, los jóvenes que se han podido acercar, hables con quien hables, nadie se lleva una imagen fea, una imagen inútil, ¿no? Sino que se llevan un regalo para su vida. Y ver que participan, que se involucran y que incluso cuando acaba el encuentro te escriben una dedicatoria o te dicen en una oración o dan gracias, ¿no? Y explican que se comprometen a partir de ahora, ¿no? En su vida espiritual, en llevar a Dios a los demás, pues es algo bellísimo y de lo que no tiene precio, que hay que fomentar experiencias como esta.
Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias, Bartu, por habernos contado qué tal ha ido este encuentro Jove y nada, el año que viene lo repetimos.
Muchas gracias.
L'agenda de la setmana.
I com sempre, fem un repàs als esdeveniments d'aquests pròxims dies. Començam amb Sònia, des de Menorca.
Aquest diumenge 21 de setembre, a les 12 hores, a l'església de Sant Cristòfol, es Mitjor Gran, concert a càrrec de la Coral de Corts i la Coral Mitjornera. També aquest diumenge 21 de setembre, al capvespre, a les 19 hores, a l'església dels Socors, a Ciutadella, concert dels músics Agustí Aguilar Fila i Mirlo Maltès. Tot seguit, a les 21 hores, subhasta solidària. El preu de l'entrada és de 10 euros. Els dos concerts, el concert del Mitjor Gran i el que es farà a Ciutadella, són amb motiu del Dia de la Pau. La setmana que ve, a la parròquia Sant Antoni Abat, a Mó, es farà un solemne tridu en honor de la Mare de Déu de la Mercè. Serà els dies 25, 26 i 27 de setembre, amb els Reis del Rosari i tridu a les 19 hores, i tot seguit missa a les 19:30 hores. I diumenge 28 de setembre, a les 19 hores, solemne missa de cloenda al tridu. I finalment, el pròxim dilluns 29 de setembre, a les 20 hores, a l'Església dels Socors, a Ciutadella, concert a càrrec de Jaime González Sierra Moreno, a l'orgue, i Clara Enric Genestà, soprano. La venda anticipada d'entrades és al Museu Diocesà i a taquilla una hora abans del concert.
I a Mallorca, amb motiu de l'exposició Dones al món cristià, una visió des de la perspectiva mallorquina, i en col·laboració amb la Catedral Seu de Mallorca, el Museu d'Art Sacre posa en marxa un cicle de conferències per aprofundir en alguns dels temes de la mostra, donant veu a persones expertes que ens ajudaran a entendre millor el paper de les dones dins el cristianisme i a la nostra illa. Dimarts 23 i 30 de setembre a les 6. Tornem el proper dissabte amb més actualitat. Bon cap de setmana.